Doncs nosaltres t'expliquem des de Lleida que avui és el Dia Mundial de Zamenhof. I diràs, val, i això què és? Doncs mira, Ludwig Zamenhof va ser el creador de l'esperanto, aquella llengua que no perteneixia a cap cultura, ni a cap país, ni a cap societat, i que aquest bon home la va crear perquè fos la llengua universal, perquè, escolta, cadascú mantinguéssim la nostra, però n'hi hagués una que fos comú a tothom i que no fos de ningú. No va triomfar, i això ja sabeu que a poc es va substituint o pel anglès o pel xinès. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Divendres a les portes del cap de setmana, a la meitat del mes de desembre, avui 15 de desembre, hores d'ara, amb 11,1 graus a la ciutat de Lleida. Hem tingut unes temperatures mínimes, no massa baixes, però almenys ja temperatures mínimes acord a les dates en les que estem vivint. Pràcticament 0 graus a Viella, al Pont de Suert, 2 positius a Sort, a la Seu d'Urgell han baixat sota 0, 1 grau i mig. 3 sota 0 a Trem, 1 sota 0 a Balaguer, 3 positius a Solsona. I després ja a la Plana de Lleida ja ha costat més. A Cervera i a Tàrrega 2 positius, a les Borges Blanques 5 positius, 1 positiu a Mollerussa, 0 i mig a Lleida, positiu per entendre'ns, i a les cotes més altes de Baqueira, Beret, per exemple, 8 sota 0 o a la Pica d'Estats 9 sota 0. Per tant, hem d'anar molt amunt perquè trobem aquestes temperatures sota zero. Com seguirà el temps aquest cap de setmana? Doncs ens ho explica des de l'Observatori Meteorològic de Lleida, l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Armando Álvarez, bueno, ara ja portem 2 dies en les que la mínima comença a baixar. No sé si aquesta ja és la tendència ara a curt termini.
Entrem en l'època de l'any una mica més freda, sobretot entre el 15 de desembre i el 15 de gener és l'època de més boires a la Plana de Lleida. En aquests moments n'hi ha boira, però ni està concentrada al sud del Solsonès, a la Segarra, a l'Urgell, no completament, i al Baix Segre, Segrià, sud-est de les Garrigues, encara li està costant. Un cop s'ha aturat el vent, que hem tingut força vent, i sobretot el vent del nord, que ha deixat aquestes nevades, algunes molt interessants, de 30-40 centímetres, a cotes per damunt de 2.200, però que ha baixat a cotes de 1.200, doncs ara entrem en una situació anticiclònica, que es pot perllongar força dies, un clàssic, un típic de l'època de Nadal. Pràcticament 2 de cada 3 Nadals són emboirats. I sembla que entraríem en aquesta situació anticiclònica. Vaya. De temps tranquil, estable, i les temperatures, tot i que tenen tendència a pujar, nosaltres mirem per les pujades i baixades de temperatura a 1.500 metres. Ja. Però l'única època de l'any que no repercuteix exactament és la de l'hivern i en la Plana de Lleida. Mentre les temperatures tindran tendència a pujar en alçada, a 1.500 metres, de fet, hi ha una previsió per diumenge una mica escandalosa per les enormes diferències. Si la boira persisteix a la Plana de Lleida, Lleida no passaria de 5 o 6 graus. Ah. Però demà dissabte preveiem que es pugui esvair, i fins i tot diumenge pot ser també, no és segur. Però a cotes altes, pues, la més alta de capitals de comarca, Viella, 16-17 graus, de cara a diumenge,
clar,
demà
és que,
encara no.
Clar, ara arriba aquell moment en el que al lloc on hi ha boira fa fred, sí, i no res, 2 quilòmetres més enllà, que no hi ha boira, és diferent.
No hi ha boira, sobretot Pirineu, en costes, prelitoral, pues, la temperatura s'enfila, aquestes famoses que són conegudes com calmes de gener, però que ja comencen aquí al desembre.
Bueno.
Dos apunts.
Sí.
Estos dies, el 14-15 de desembre, històricament hi ha dos efemèrides molt importants, una que cumple exactament 60 anys, són dues onades de fred que van començar el 14 o el 15 de desembre de 1963, que a Lleida se va arribar fins a 11 sota 0,
caram,
i té el rècord d'Espanya en Calamocha, de 30 sota cero, en una zona poblada, también, no en altísima montaña. I l'altra gran onada, que està sí que ens recordarem, la del 63, no ens recordem, és la del 2001, que va nevar 17 centímetres a Lleida, es va emboirar i van estar 14 dies, 24 hores sota zero. És a dir, algo... em sembla que estem parlant d'un altre clima, però va passar a Lleida. I l'altre punt molt important és la pluja. La pluja d'enguany sembla que, a dia d'avui, sembla que no plourà a Lleida fins a l'any que ve.
Caram.
És molt bèstia. I només ens queden amb 176,7, bueno, 177. Si es quedem aquesta a 177, seria el segon any menys plujós de 111.
Sí, 177...
De 111, cal remuntar-se a 1934.
Déu-n'hi-do. Però 177 litres per metre quadrat amb tot l'any a la plana
en
de Lleida.
Tot l'any. La mitjana són 350, 360.
Mare,
l'últim any plujós va ser l'any de la pandèmia.
Aquí, així s'explica
490
tot.
Litres el 2020. Després ha passat a 280 i enguany ja estem que no arribem ni a 180.
Déu-n'hi-do.
Aquí, a la ciutat de Lleida, pot ser com a punt climàtic perquè tenim una sèrie històrica molt llarga. I si és el segon de 111, és que has estat extremadament...
No,
sort del Pirineu, sort de... sobretot dels Nogueres, que ha plogut molt a la zona del Pirineu més occidental de Lleida i bueno,
Armando,
que no són tanta població com Barcelona.
Armando, com que sé que la setmana vinent no ens escoltarem, aprofito per desitjar-te
igualment a tothom.
Bones festes, bon Nadal, perquè no tornarem a escoltar fins al 29.
Sí que estem aquí, sí que podrem fer un resum de l'any, que va camí.
Però la primera de l'any no, Armando. La primera de l'any no, que et dono festa. La primera de l'any nosaltres no fem programació.
No, la segona. La darrera setmana.
Vale.
De l'any.
La darrera, sí. El dia 29...
Aquí podíem fer el resum.
I tant.
Que sembla que estem en un frec a frec entre l'any més calorós de l'any passat i aquest.
Serà escandalós.
Estan pràcticament empatats i el desempat se farà en la segona quinzena de
desembre. Serà escandalós aquest resum.
Tan poca pluja, també molt poca boira. De moment portem 19 dies de boira. Potser que afegirem uns quants més. Però estaven en rècord de menys boira i rècord absolut. I aquest ja s'ha superat d'hores de sol. Hem superat àmpliament les 3.000 hores de sol.
No, s'està canviant tot.
Com si estiguessin en la Costa del Sol.
Està canviant tot.
O en una altra...
Armando, escolta, el que et deia, una abraçada. Igualment, que tinguis bon Nadal i ens escoltem ja la darrera
bon
de l'any.
Bon Nadal i la darrera setmana ens trobarem.
Molt
gràcies
bé.
A tots. Adéu.
Va, que t'explico una darrera hora.
COPE Lleida. Estàs informat.
La darrera hora és que d'aquí dos minuts hi ha convocada una roda de premsa a l'Ajuntament de Lleida en el que assistiran només Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida, i Violant Cervera, de Junts per Catalunya. Què han d'explicar? No ho sé. Passarà ara, en dos minuts. T'ho explicaré, tan aviat sapiguem. Però molt em sembla que parlaran de pressupostos i d'algun acord al que ja han arribat. Recordo que la setmana vinent, divendres, ja ha convocat el ple en el que s'han d'aprovar pressupostos. Ho hem estat tractant a la tertúlia dels polítics aquí a COPE Lleida fa dos dimarts. A priori no havia els dos grups que li podien... dels tres grups que podien donar la majoria absoluta al PSC... Dos estaven molt desmarcats. Esquerra i el Partit Popular. Junts no s'havia pronunciat, però avui tenen roda de premsa comú. Ara, en un minut, a dos quarts. Tan aviat sapiguem alguna cosa, t'ho explico. I escolta, que t'he d'explicar també una notícia econòmica, i és que el Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 4,5% per segona vegada consecutiva. Si li vols buscar el costat bo, és que almenys no els han apujat. Si li vols buscar el costat dolent, és que tampoc els han abaixat. I a més, avisen, no descarten noves pujades pel 2024, tot i la rebaixa de la inflació, que és el que buscaven amb la pujada dels tipus d'interès. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
I marxem ara cap al diari La Mañana. Cap a la redacció del diari La Mañana, cap a Príncep de Viana, perquè allí ens espera el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
¿Cómo estás, Andrés?
Bueno, un poco frío.
Un poco frío.
Mucho frío, sí. No,
bueno,
no me gusta este mes, ¿no?
Si estás un poco frío, pero no resfriado, ya está bien.
No, no, resfriado nada. Además, ahora te resfrías y te dicen que tienes COVID. Anda ya, hombre, que ya está bien, hombre.
O y gripe.
Antes te decían de que tenías un virus que no sabían qué era y ahora, como le han puesto el nombre, lo han bautizado y todo es COVID. Pues
bueno,
no.
Puedes tener COVID, gripe o resfriado común.
Bueno, que se deje. Mejor no tener nada, no, porque si no tienes creo que recurrir a los frenadores y luego vas como un zombi por la calle.
Que sí, que sí. Lo mejor es tener buena salud. Bueno, buena salud vamos a tener el viernes que viene, que es el Día Nacional de la Salud, ya lo sabes.
Sí, el día, ya veremos el de que, mira.
Oye, si puedes combinar buena salud con que te toque algo de un premio gordo, también estaría bien, ¿eh?
Sí, lo único que te tocan ya sabes lo que es, los genitales te tocan.
Bueno, Andrés Rodríguez, oye, explícame, ¿tenemos propuestas de música en vivo y en directo?
Siempre, como siempre.
Bueno.
Tenemos y muchas y variadas y en las salas habituales, como siempre. Mira, tenemos hoy tres bandas de punk que se juntan en una gira de Germanoc, como son Batek, Grudy Rude y Ghost Mujat, que son, bueno, grandes bandas que todos conocemos de aquí porque tienen bastante actividad, y se reúnen a las 9:30 en el Café del Teatre por 12 euros, o sea que los que quieran un poco de caña, traya, ahí tienen una buena cita.
Muy bien.
Pero mira, los que les gusta el violín, yo hice violín en su día, a mí me encanta el violín.
¿Tú hiciste violín?
Yo hice violín, 2 años de violín, sí.
¿Pero y has seguido practicando de vez en cuando o no?
No, pero siempre que escucho un violín, pues me seduce mucho. Me gusta mucho el sonido del violín.
Oye, esto no lo sabía, ¿eh?, de ti.
Sí, sí, sí.
Eres una caja de sorpresas.
Sí, bueno, pero es que hay una banda que se llama Flying Burritos Brothers, que son californianos, que, bueno, cómo toca el violín eléctrico, de una manera que, bueno, con una caña rock and roll que no veas.
Que sí, que sí, que sí, que el violín lo puedes meter en el género,
bueno,
si
no,
que
ahí
quieras.
Tienes a Lara Malakian, que también,
sí,
que,
señor.
Fíjate, que es una pasada.
Sí, señor.
Y una japonesa que ahora no me acuerdo cómo se llama, que también eso es otra, es buah.
Sí, sí, sí.
El violín es un instrumento difícil de tocar, pero si lo sabes exprimir, tiene unas sonoridades,
sí,
que a mí me encantan, vamos.
Sí, 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 sí. Bueno, pues el violín, ¿qué me decías del
pues
violín?
Eso, que tienes a Martín Vila Jazz Trio reivindicando pues el papel del violín como instrumento genuinamente idiomático, en este caso del jazz.
Ajá.
Y lo hace con arreglos propios de estándares populares de estos estilos, pues a partir de las 10 en el Antares.
Muy bien.
Esto es viernes. El sábado tenemos a The Tobogans, que es una banda de Alcampell. Es una banda que, bueno, estos funcionaban, se llamaban The Toboganes, uh-huh, en los años 90. Y militaban ya dos de ellos, que es el guitarrista Nacho López y el bajista Javier Torres, pero se disolvió tras el trágico accidente de tráfico que tuvo su cantante, el Ramón Sánchez.
Uh-huh.
Y entonces, claro, precisamente su hermana, la Lourdes Sánchez, se ha sumado a la causa junto al baterista Chanquete para volver de Tobogans. O sea, en vez de los Toboganes, ahora se llaman de Tobogans. Y bueno, hacen temas propios, hacen rock, obviamente. Y estarán el sábado a las 10 por 12 euros en taquilla, 10 anticipada, en el Café del Teatre.
Ajá, muy bien.
A los que les vaya el folclore argentino, para que veas que hay un poquito de
sí,
todo.
Sí, sí,
¿eh?,
hay de todo.
El folclore argentino, pues en el Antares el sábado está el trío Bagual, que propone pues un viaje por toda la geografía musical de Argentina, de los tangos, las chacareras, los chamamés, las zambas, y bueno, repertorio de estos que, bueno, que los que son aficionados ya entienden de qué va.
Uh-huh.
Y luego en Agoite hay una sorpresa más que nada para los más jóvenes, supongo, porque hay una tal Julieta que está arrasando en las redes, de verdad, una tal Julieta, que bueno, que estaba estudiando ingeniería, pero cuando le llegó lo del confinamiento se dedicó a hacer música porque era lo que le iba, y bueno, ya tiene 3 discos que han sido un pelinazo.
Vaya.
¿Sabes a quién me refiero, no?
Creo que sí, pero...
Yo, de verdad, yo es que lo escucho todo. Y me puse ayer y a escuchar y digo, vale, que no es solo mi rollo porque el reggaetón y tal, pero bueno, esta le da un toque diferente, ¿no? Uh-huh. Y la vi tocando un tema al piano, digo, chapó.
Muy bien.
Pero bueno, hace una mezcla de pop, reggaetón, house, electrónica y todo en catalán. Porque dice de que yo soy el sueño en catalán, ella.
Bueno, pues
pero muy bien, o sea, que ya ves, encima, bueno, tiene una voz muy muy dulce, y encima esta semana creo que ha estrenado en el Gallery Sessions, que es un canal audiovisual por el que han pasado pues gente como la Rigoberta Bandini, por citar a alguien de las conocidas, ha colgado un tema que se llama Locura, que es el primero que se escucha en catalán en ese espacio, o sea, la chica no es moco de pavo, vamos.
Muy bien.
Y bueno, y nos vamos al domingo, esto será en Aboite, y está teloneada por otra joven talento de estas que están saliendo ahora y que, bueno, que hay que echarles un vistazo, sí. Porque siempre hay algunos que dices, va, son del montón, pero hay otros que te sorprenden, ¿no? Que se llama Ariox, o sea, doble bolo por las 10:30 por 18 euros en Aboite.
Muy bien.
Pues, y el domingo tenemos a Florir per tornar a marxí, o sea, florecer para volver a marchitar, que es la Itzas Gorak, que está haciendo una gira por los municipios y llega al Café del Teatre a las 8 por 10 euros en taquilla, 8 anticipada. Y finalmente el cuarteto de Joanos Original Music, que está liderado por el trompetista Josep Enric Joanos, pues estará en el Antares a partir de las 8 de la tarde.
Bueno, pues,
si quieres más,
oye,
hay que decir de que había gente que se había apuntado al bolo de vermut del sábado en el Can Ramón,
¿sí?,
de la Esther Seco, y al final no se ha tenido que aplazar.
Ah, bueno.
Que lo sepan.
Bueno, aplazar, pero
que
no cancelar.
Que lo sepa la gente.
Aplazar. Muy bien, pues ja veieu, que hi ha moltes propostes i molt variades, que és la gràcia també, i que ho tenim a casa nostra, això, i que si els voleu donar recolzament, tant als artistes nous com als de sempre, com a la gent que gasta el seu temps programant, només hi ha una manera: anar als concerts, anar-hi, tria el que més t'agradi i vés-hi, és l'única manera de donar-los suport, eh? Andrés, vamos con el melo malo, venga, que los puedes leer en las páginas del periódico La Mañana, y los viernes, pues joder, ya que te tenemos aquí, pues lo oímos de viva voz, que siempre es un placer, ¿eh? ¿Cuál es el melo malo que nos has preparado para esta semana?
El año tiene 12 meses, y el que más detesto es el que estamos viviendo. ¿Cómo cambian las cosas de cuando eres un inocente niño y vives en el engaño, a cuando creces y la vida misma te hace abrir los ojos? Diciembre no me gusta porque hace frío, tiene demasiadas fiestas insulsas en las que hace tiempo no creo, me refiero al largo puente de la Constitución y la Inmaculada, y encima llega ahora la odiosa Navidad, que ya no escribo ni con mayúsculas. Todo es una mentira. A finales de octubre nos cambian la hora para ahorrar energía, y desde hace unas cuantas semanas están encendidas en las ciudades las luces navideñas, cuya factura no pagará precisamente ese papá no es, sino el pobre contribuyente. Se avecinan días en los cuales hay que estar alegres porque sí, hay que poner buena cara porque lo estipulan las fechas, y hay que exprimir el bolsillo por obligación, cuando ya ni siquiera contamos con aquel apoyo de antaño que se llamaba paga extra. Estoy harto de tener que celebrar por imposición cosas en las que no estoy de acuerdo. ¿Dónde están esas libertades por las que tanto luchamos en tiempos de juventud? Eso de tener que callar, achantar la moa y tragar sin escupir no es digno de generaciones nacidos bajo la banda sonora del Yo soy rebelde de la Dulce Janet. Ya sé que la casta española dicta que como es fiesta, pues mejor, así no hay que ir al cole o a currar. Pues al igual que se hacen vacaciones de verano, que se hagan otras vacaciones pequeñas de invierno, pero no porque nos vengan con el cuento ese tan bonito que nos creímos en la niñez. Para colmo de males, los villancicos me parecen tristes y más sorteras que la música que ponen en las filetes. Y como todo se traduce a papeos interminables, no se organizan conciertos, solo alguno muy puntual, al que hasta da pereza asistir por estar bajo los efectos del empacho de comidas y cenas hasta la saturación. No me va este mes ni la sociedad de consumo a la que estamos sometidos. Odio la Navidad y detesto el fin de año. Hace muchísimo tiempo que ya no me como ni las uvas, porque eso de que son de la suerte es otra falacia. Además, hace mucho que tampoco creo en los reyes de ningún tipo. Por eso, y por mucho más, me niego a mantener una tradición que me parece obsoleta, pese a que solo se mantenga para no quitar la ilusión de las nuevas generaciones. Espero que pasen pronto estos días de feliz falsedad, aunque está claro que todo seguirá igual, no, peor, porque a esta sucia sociedad plagada de desatajo de fariseos no hay ser que la cambie. La política es una lacra y en este mundo terrenal, desgraciadamente, solo vales por lo que tienes, no por lo que eres. Como canta el maestro Rosendo, el rock and roll es un arte, qué desilusión, oh yeah.
No ha quedado títere con cabeza, ¿eh?
Bueno, chico, es lo que hay.
No se salva ni un día de este mes, ¿eh?
No me mola nada este mes.
Yo creo que lo que llevas peor es que baje el número de actuaciones en directo.
Sí, mucho, mucho. Bueno, a mí, mira, un día bueno de este mes, pues mira, desde hace muchísimos años nos juntamos, hacemos la salida de los tres reyes majos, que nos llamamos, que somos el Fredo, el Ramón y yo, que somos tres amigos de cuando éramos imberbes, de cuando ahora somos sesentones, todos, y nos reíamos cuando teníamos 18 años, hablábamos del muermecillo de los 60, ¿sabes? Y ese muermecillo que tenemos ahora, pues seguimos reuniéndonos una vez al año para salir, o sea, salimos toda la noche hasta que sale el sol.
Oh, ¿ah, sí? ¿Y aguantáis cada bien?
Y tanto que...
Yo nunca he podido.
Hacemos la ruta, salimos por la tarde, quedamos, por ejemplo, antes quedábamos en la Michana Carroco, en el Diagonal, ahora quedamos en algún sitio o tal, vamos por el EPA, vamos por las Tres Ánfores, vamos a la Boite, y claro, y luego rematamos en la churrería de siempre, a comer chocolate con churros. Oye, toda la noche en vela.
Nunca he podido, ni de joven. Yo lo siento, a las 2 o a las 3 de la madrugada yo ya no sirvo para nada. O sea, no,
pues esto,
no sirvo.
Pues eso lo mantenemos los tres. Fíjate,
pues oye,
de toda la vida.
Oye, pues mantenerlo siempre, que esto es muy bueno.
Sí, sí, además lo pasamos muy bien porque, claro, hablamos de mogollón de cosas.
Bueno, Andrés, la semana que viene es el día de la suerte, el día de la lotería. No sé cómo vamos a ir de tiempo. Espero que podamos hablar, de todas maneras. Ni que sea momento, para hacer el melo malo, ¿eh?
Aunque solo sea el melo malo, vale, claro, de acuerdo. Sí.
Andrés Rodríguez, como siempre, un placer, un abrazo.
Igualmente, gracias, larga vida, oh yeah.
I nosaltres fem una pausa ràpida perquè hem de parlar de cinema també.
¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Sephora.
¿Sephora? Quiere hacerte brillar esta Navidad. Los mejores regalos de belleza con descuentos de hasta un 25% si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas y Sephora.es y brilla con tu luz.
Sephora. The unlimited power of beauty.
Esta Navidad, Vision Lab te regala los cristales en monturas de todas las marcas. Elige tu montura de cualquier marca y te regalamos los cristales. Más info en visionlab.es.
Cope Lleida.
Estás informat.
I això el que vol dir és que parlem de cinema, ja saps, tots els divendres. Tot i que estava mirant ara el calendari, divendres vinent és el dia de la loteria. Per tant, si ens ha tocat, igual ni ens escolteu per antena, no, això no. Però ja saps que el sorteig s'allarga i que entrarem, però no sé en quina hora entrarem, però vaja, que jo crec que de cinema acabarem parlant. Però això serà la setmana vinent. anem a parlar d'aquesta. 540 polzades els divendres, ben acompanyats amb la Mònica Montvia. La Mònica, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Ja tens el teu dècim de loteria comprat?
Home, en tinc més d'un, sí,
ah, sí. Bueno, sí, per desgràcia, és que això ens passa a tots, eh? Un d'aquí, un d'allà, me n'ofereixen un on vaig a comprar el pa i, clar, acabes amb una inversió en loteria que és millor no mirar-la, eh?
I amb salut acabarem, perquè com que la loteria no tocarà.
I tant, no, i tant. I benvinguda sigui la salut, només faltaria, això per suposat que sí. Mònica Montvial, aviam, primer t'he de fer una pregunta d'un tema escamós, espinós. Tens la teva flamant nova televisió penjada ja al menjador?
Sí, la tinc.
Vale. I es veu bé, eh?
Ostres, és un altre món.
Veus?
És un altre món, això.
De totes maneres, no deixis d'anar al cinema, eh?
Ui, deixa'm fer un petit incís, perquè és una cosa que estic molt contenta i he pogut aprofitar aquest pont per veure no una, sinó quatre pel·lícules al cine.
Així de cop?
Així, a la brava.
I què has anat a veure?
Mira, he anat a veure Napoleón, he anat a veure Wonka, he anat a veure Los Asesinos de la Luna... I quina, em deixo alguna? O tres?
Bueno, tres ja és un... Ja s'ha aprofitat bé els dies de festa, eh? Escolta,
sí.
Napoleón, què tal?
No em va agradar gens.
Què dius?
Gens? Ho he de dir. És que ni el...
Però
ni l'actor me sembla que està al seu paper. I mira que és un actor boníssim i a mi el Joaquín Fènix fent de Joker em sembla... brillant, però no sé si és que el personatge, el guió, no és prou, no sé com dir-te,
a
prou...
Veure.
Clar, és que no és ben bé un biopic
no.
Del Napoleó.
Bueno,
és
no.
Una interpretació del personatge de Napoleó que fa Ridley Scott, amb la qual cosa hi ha passatges que no són ben bé com a la realitat.
Bueno, però és una pel·lícula.
I ridiculitzar-lo.
Ah, bueno.
Llavors... A mi no em va agradar, se'm va fer
a veure,
molt, molt...
Espera, que et faig una altra pregunta. Havies llegit crítiques abans d'anar a veure la pel·lícula?
Sí, i n'havia llegit de dolentes, però jo pensava, bueno, és igual, moltes vegades m'ha passat que a la gent no li agrada una pel·lícula i a mi no em desagrada, però en aquest cas tenien raó.
Bueno, a veure, jo sí que he llegit que no està ajustada a la biografia pura i dura, però al final una pel·lícula és una pel·lícula. No t'ho venen, que és una biografia tampoc, no?
No, totalment, però clar, no està ben definit per mi el personatge.
Llavors,
no em resulta atractiu aguantar 3 hores de pel·lícula amb aquest personatge.
Bueno, pues, això, com diu la Mònica, és molt personal. Vull dir, al final, jo conec gent que tampoc li ha agradat i conec gent que sí que li ha agradat. Per tant, que tens inquietud, ves al cinema. Ja està, és que funciona així, això.
El que m'ha anat molt bé és com a classe d'història, això sí.
Mira.
També ho recomano.
Doncs apa, sigui com sigui, acabaràs al cine. Vinga, parlem de les estrenes d'avui.
¿Te acuerdas de Marcus Maracovic?
¡Es hay que meterla!
Le despidieron.
Marcus, sal de la cancha.
Eso no ha estado bien.
Solo hay malas noticias para los Iowa Stallions.
Menudo idiota.
Señor Maracovic, le ofrezco servicios comunitarios, entrenando adultos con discapacidades intelectuales.
Señoría, estamos hablando de...
Nada de parabrotas.
Aquesta suposo que es fa amb la llicència que s'ha de fer, perquè és un remake a l'americana.
Et sona, no? Et sona una mica aquesta història.
Sí.
Pues és, sí, com tu dius, el remake Made in USA de Campeones de Javier Fesser, que és aquella pel·lícula en què el Javier Gutiérrez feia d'entrenador, igual que ara ho fa el Woody Harrelson, actor que han pogut veure a True Detective o Assassinos Natos, i ell fa d'entrenador d'una lliga professional que a causa dels seus problemes, crec que és amb l'alcohol i el mal caràcter, bueno, tot derivat d'això, no?
Sí.
D'una època dolenta que està passant, el condemnen a treballs per la comunitat, per no fer-lo entrar a presó, i ha d'entrenar un grup de discapacitats intel·lectuals, de jugadors amb discapacitat intel·lectual. I el que comença sent per ell com una creu acaba sent una experiència plena d'ensenyaments, sobretot amorosos i de respecte i de valor cap a aquestes persones.
Debería estar entrenando en la NBA.
Bueno, nunca se sabe lo que puede pasar.
sin duda.
Si metes a este equipo en la final paralímpica, quizás estés preparado para volver a la NBA.
Llevamos un tiempo siguiendo su increíble historia. Están a una victoria de clasificarse para la final regional.
No sé si sois valientes o estáis zumbados.
¡Dame un abrazo, entrenador!
Pero esta es vuestra oportunidad de ser campeones.
Saps el que m'agrada, Mònica? Que, escolta, que ens copiïn. Per mi, Campeones va ser una gran pel·lícula i jo això valoro. O sigui, no m'és un problema que facin una versió, al contrari.
Home, al contrari, es fan versions de pel·lícules que en principi han funcionat bé als països i tenen una història que explicar. Està clar que Campeones la tenia. A partir d'aquí, bueno, havien de trobar, suposo, qui la dirigís, que en aquest cas és el director Bobby Farrelly, és el director de Dos tontos muy tontos, per tant, comèdia, sap dirigir comèdia, i això no deixa de ser, doncs, una feel-good movie d'aquestes que en diuen, no? És a dir, una pel·lícula de sentiments bons.
Sí, si l'heu vist, si l'han vist amb, o sigui, si han vist la Campeones, es pot tornar a veure, eh? Que segur que té algun matís diferent, tot i que el nucli de la història ja el coneixem, però segur que té matisos als personatges i a les relacions entre ells, eh? Molt bé, doncs aquesta es titula Champions, o sigui, el mateix en anglès, Champions.
Sí. Mi hijo está muy enfermo. Se le ha metido algo dentro. No te acerques.
¡No! ¡Suéltalo!
Llévenle a la otra sala.
¿Puedes ocuparte de ella?
¡Dios!
¿Se va a morir?
Hay que ponerle una vida.
A veure, que passem d'una comèdia amb aquesta història, Mònica.
Ja saps que m'agrada ser una mica sí. eclèctica i, per tant, passem del riure a la por, no?
Sí.
Parlem de... A veure, parlem d'una pel·lícula que s'ha traduït a l'espanyol com Amor de Madre, però que en anglès, bueno, en americà, és Bloods, ¿vale? Sang.
Sang.
És un drama de terror i suspens, protagonitzat per la Jess, que ja hem sentit aquí al tràiler, que és una dona separada, que té un fill, no?, que s'ha de mudar a l'antiga granja familiar i amb els seus fills, amb el Tyler i el Owen. Què passa? Que el nen petit, el de 8 anys, una nit, el gos familiar el mossegue, però sí. Aquest gos representa que s'havia perdut al bosc, havia entrat en contacte amb alguna força estranya i ja comença tota la debacle terrorífica d'aquest nen que no es va curant, cada vegada està pitjor... Bueno.
¿Cómo ves a tu madre últimamente?
Supongo que bien.
¿Supones?
¿Qué me está pasando? Me siento diferente. ¿Es como una enfermedad? No lo sé. Solo sé que es con lo único que mejora.
¡Oh, no!
Investigamos un caso de desaparición.
Mamá, está cada vez peor.
Quiero más.
Hay algo malo en ese árbol, mamá.
Quiero más.
Se ha metido en Owen y lo está cambiando.
Quiero más.
¡Mamá, tenemos que ayudarlo!
Quiero más.
Bueno, jo és una pel·li que no aniré a veure, ja t'ho dic.
Jo tampoc, però, bueno, ves, hi ha mans del terror que potser els interessa.
Que sí, que sí. Però, bueno, és estressant, eh?
Sí,
sí,
és una mica... No surts gaire, diguéssim, tranquil de la pel·lícula.
No, 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 no. Escolta, la següent que em proposes... Home, té un bon títol, eh?
Oh, patxo,
què és que es passa ici?
Bueno, és una pel·lícula francesa en la que, bueno, el tràiler no està traduït, però representa que és un professor que entra en una aula, que es pensen que és el substitut i que bueno, al final representa que és el professor, Mònica?
Sí, 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 a veure, aquesta l'he triat perquè em toca de prop.
Clar.
I ja que, entre que és francesa, que ja saps la meva... francofilia.
Sí.
I després, que parle de los buenos profesores, pues escolta,
sí.
Dic, aquesta l'hem de triar.
És el títol,
eh? I és això, és el que dius tu. És el temps de que els estudiants tornen a classe, hi ha un grup de professors, el Pierre, Mediem, tal, i ells són molt compromesos i estan molt units, i amb ells s'hi uneix un que es diu Benjamin, que representa que és el substitut, no? I el substitut entra dins d'aquest grup de professors molt compromesos, i ell també es va comprometent amb el tema de l'educació. Què passa? Que aquí deixen molt clar fins a quin punt has de tenir una passió per l'ensenyament per poder aguantar dins les aules actuals.
Sí, sí, sí. La veritat és que... Bueno, crec que és una pel·lícula també per veure-la els pares de la criatura, per entendre'ns, eh?
Que... Els pares i els fills també, perquè
sí, sí,
al final
sí.
els alumnes jo crec que s'hi poden veure completament reflectits i identificats.
És una pel·lícula, Los buenos profesores, que suposo que té gags humorístics pel mig de la pel·lícula, però que al final ens vol comunicar una cosa més seriosa.
Efectivament, efectivament. És que al final l'ensenyament és la base de l'educació, no? del caràcter i de la força sí. d'una persona. Actors que de prestigi francès que participen en aquesta pel·lícula tenim François Cluzet, que pels que el soni aquest nom però no l'ubiquin, és el protagonista de la pel·lícula Intocable, feia de paraplègic.
Ah, sí.
I l'Adèle Echarchopoulou, és que clar, aquesta noia té un cognom una mica complicat. Adèle Echarchopoulou, que és la protagonista de La vida d'Adèle.
Ah, val. Doncs Los buenos profesores. I acabem amb una altra proposta.
Solo quiero que sepas una cosa. No soy un monstruo.
Necesito que seas precisa. Cuéntamelo todo.
Sí.
Mira, és un tràiler que m'ha enganxat, aquest, Mònica.
Pues que estem parlant de una de les pel·lícules de l'any, precisament. Tot i que no s'estrena aquest divendres, en volia parlar perquè, com que la setmana passada no vam tindre programa, crec que és un film del qual s'ha de parlar. Es diu Anatomia d'una caïda, és una pel·li francesa que arriba ja amb uns quants guardons de cinema europeu sota el braç. Precisament 4, millor directora, millor pel·lícula, millor actriu protagonista i millor guió. També es va emportar la Palma d'Or de Cannes. Per tant, amb tot això ja te convide a veure-la. Si a més té un bon tràiler i una bona història, que és del que va aquesta pel·lícula, doncs encara més. Expliquem una mica de què va o...
Sí. Bueno, espera, mira, escolta.
¿Hay algo que pudiera encajar con un suicidio?
Tienes que contarlo todo tal y como lo recuerdas.
¡Te quejas de la vida que tú mismo elegiste! ¡No eres una víctima! ¡En absoluto!
¡Es lo justo! ¡Soy un hombre engañado! ¡No lo soporto más! ¡Eres violenta!
¡Sí, soy violenta!
Bueno, jo t'ho dic, és un tràiler que m'ha enganxat.
Doncs parlem d'això. Comença la pel·lícula com? Tenim una escriptora d'èxit, una copa de vi o més d'una, allí sentada al menjador d'un xalet al mig dels Alps francesos. Tot això és hiperidíl·lic, no?
Sí, i nevat, tot nevat.
Un estudiant de periodisme que l'entreviste, però acaba sent ella l'entrevistada, perquè aquesta escriptora és una persona que, doncs això, és bastant manipuladora en aquest sentit. Música a tot volum a dalt, a la planta de dalt, i de cop i volta, pam, un soroll i un senyor que cau. Un senyor que cau des d'un segon pis i mor, que és el marit de l'escriptora. A partir d'aquí, primera peça del puzzle. Assassinat o suïcidi? I comença aquest thriller, doncs això, no? De manipulació mental, de saber si ella... és l'assassina o simplement el marit es va suïcidar i comencen a desentrellar les relacions que s'estableixen entre aquest matrimoni.
Doncs vols saber qui és la culpable o qui és el culpable? Hauràs d'anar al cinema. I així tot, no et garanteixo, si, perquè aquestes pel·lícules a vegades, espero que sí, que tingui una resolució, però a vegades...
A vegades deixen finals oberts.
I llavors, jo ho odio, eh? O sigui, jo si vaig al cine és perquè acabi la pel·lícula i surti allí amb tots els fils tancats. Si me la deixen massa oberta... Però bueno, Anatomia d'una caïda és una proposta interessant. I amb tot això que ens plantem a la una de la tarda, des dels 540 polzades amb la Mònica Monbiela. Mònica, escolta, la setmana vinent veurem a veure quant temps ens deixen i quantes propostes podem fer de cinema. Fins llavors, com sempre, que tinguis bon cap de setmana.
Moltes gràcies, ens veiem. Adéu.
Gràcies, Mònica. Directes cap a la una, sóc el Ricard Álvarez. La darrera hora, el que et deia, Valencia. A través de les xarxes ho hem publicat. Acord PSC Junts per aprovar els pressupostos de l'Ajuntament de Lleida. Ho acaben de presentar, just. Ho acaben de presentar. Hi ha acord total i, per tant, tiraran endavant. Va, que ens plantem a la una. Després hi tornem, al migdia de Cope Lleida, amb la Mari Carmen Salvador i amb l'Espai Groc.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pues ya es viernes 15 de diciembre y en apenas dos semanas nos hemos liquidado ya el 2023. Menuda velocidad lleva esto y menudo ritmo también el del plan de pactos y cesiones, porque acabamos una semana marcada por la amnistía, las comisiones de investigación, el pacto con Bildu o la posible reunión con Puigdemont fuera de España. Y por eso, precisamente, entre tanto pacto y lo que queda, hay algunos asuntos importantes que conviene no perder de vista. Te digo esto porque también a lo largo de esta semana se ha vuelto a caldear todo lo que tiene que ver con nuestros vecinos del sur, con Marruecos, con el África subsahariana y con el problemón que seguimos teniendo ante un auténtico drama humanitario en las fronteras. Y aquí vuelve a ser fundamental Marruecos y nuestra relación siempre complicada y siempre, además, misteriosa con ellos. Hemos tenido esta semana por allí, por Rabat, al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que en teoría iba a presionar al gobierno marroquí para que abriese de una vez, con 10 meses de retraso, la aduana en Ceuta y Melilla. Es un cierre que sigue ahogando literalmente la economía de estas dos ciudades autónomas desde hace ya más de 5 años, y sin embargo Álvarez parece que ha vuelto con las manos vacías, porque dice Marruecos que no se puede reabrir esa aduana por cuestiones técnicas. Y aquí estamos nosotros, casi de espectadores, a la espera de que en Rabat tengan a bien cumplir sus compromisos con nuestro gobierno cuando les venga en gana. Eso sí, a decir verdad, hay un aspecto que sí que ha cambiado, y mucho, desde que España se olvidó de la propuesta de autodeterminación para el Sáhara, porque Moncloa se subió al carro marroquí de que los saharauis puedan ser parte de Marruecos, pero dentro de una autonomía. Y a raíz de este cambio, ¿sabes cuánto ha caído desde el 1 de enero y hasta el 30 de noviembre el número de entradas irregulares por tierra en la frontera con Ceuta y Melilla? Son un 45% menos, lo que quiere decir que el control al otro lado, en terreno marroquí, ahora sí funciona. Y es la evidencia de que si Marruecos quiere y le interesa, puede cumplir los acuerdos con España. Claro, habría quien se pregunte si las llegadas por tierra a Ceuta y a Melilla no habrán descendido por una caída general de los intentos de llegar a España. Pero nada más lejos de la realidad, porque en lo que va de año, a Canarias han llegado ya más de 35.000 personas. Esto es un 134% más. Y es probable que esas cifras ya sean cortas, porque hablamos del balance entre enero y noviembre. Por eso, precisamente, hoy está allí en Canarias el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y está también al otro lado de estas rutas, en Mauritania y Senegal, precisamente Álvarez, el ministro de Exteriores. Y en medio, el gobierno de Canarias, pidiendo una vez más que se les tenga en cuenta, que se les escuche, porque es allí, en las islas, donde están haciendo frente al drama de primera mano. El caso es que, ante cualquier asunto internacional de calado como es este, cada vez más planea la duda de si España está teniendo realmente capacidad de influencia y de negociación con otros países. Sobre todo después de lo visto con Marruecos y después de corroborar también que en Moncloa parecen volcarse mucho más en la supervivencia a costa de contentar a sus socios que en los problemas reales que afectan a millones de personas dentro y fuera de España. Y eso el resto de países también lo saben. Más asuntos destacados ya a continuación con Ángel Correas.
Asuntos, por ejemplo, Pilar, que nos llevan, mira por dónde, también a Canarias. 14 trabajadores del aeropuerto de Tenerife Sur han sido detenidos por robar en las maletas de los pasajeros. Además, hay otros 20 a los que se está investigando. Robaban joyas, móviles, relojes y aparatos electrónicos. Abrían y cerraban el equipaje en las bodegas de los aviones y no dejaban ningún signo de manipulación. Luego, se escondían el botín en las costuras interiores que le habían hecho la ropa o en las taquillas. El valor de los objetos recuperados, ojo, asciende a casi 2 millones de euros. Vamos, que metieron mano, pero bastante. Y el mercado inmobiliario pierde fuelle, aunque se modera su caída en octubre al 11%. Encadena ya 9 meses en negativo. Donde se nota especialmente es en la compraventa de inmuebles de segunda mano. Y más cifras que hemos conocido hoy: la deuda pública española. que se modera por debajo del 110%, pero aún así, ¿sabes cuánto debemos?
¿Cuánto?
1.577 billones con B de euros. Vamos, un migajas. Y el Papa ha dicho que el recuerdo de los niños muertos en las guerras de Gaza, Ucrania y Yemen toca el corazón de muchas personas, especialmente de aquellos que pueden detener el torbellino de la violencia. En la audiencia, un grupo de jóvenes de Acción Católica, Francisco, les ha pedido que en la familia, en la parroquia y en la escuela ayuden a todos a creer que es posible cambiar de rumbo.
Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy en los deportes el punto de atención está principalmente en el Barcelona.
Sí, mañana hay un Valencia-Barça que se antoja clave para el equipo azulgrana después de los últimos resultados y después de los últimos acontecimientos en el club. Y justo a esta hora va a comparecer Xavi Hernández en rueda de prensa, Víctor Navarro.
Lo hace con retraso, aún no ha salido Xavi Hernández, llevamos 5 minutos de retraso, suele ser puntual el míster, un entrenador del que ha recibido el respaldo absoluto de la Junta Directiva del FC Barcelona. Ayer el presidente Joan Laporta le ratificó ante todos los trabajadores del Barça en la cena de Navidad del club, asegurando que deben apoyar a nuestros jugadores y a nuestro entrenador. Dice Joan Laporta que solo así se puede ganar y que toca levantarse y que competirán por los 4 títulos, Liga, Copa, Supercopa y la Champions.
El líder Girona no juega hasta el lunes contra el Alavés. Mañana tenemos partidazo Atlético en San Mamés y el domingo Real Madrid-Villarreal. Me informa Melchor Ruiz que Tchouaméni está trabajando ya con el grupo y existe la posibilidad clara de que entre ya en la lista para el partido. En el Betis hay dura resaca tras la inesperada eliminación de la Europa League. El Villarreal pasa a octavos como primero de grupo y la selección femenina lidera la clasificación mundial por primera vez en su historia tras ganar el Mundial y meterse en la fase final de la Liga de Naciones.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
I moment ara per escoltar la glosa del nostre bisbe Salvador.
Desert i verger. Estimats diocesans, en els escrits, en els discursos i en les conferències s'han fet servir amb freqüència imatges que ajuden a comprendre una explicació o un raonament i revelen amb més facilitat el sentit que s'ha volgut oferir per aclarir un concepte o una idea. A la Bíblia hi ha abundants imatges que són patrimoni immaterial de la humanitat i han passat al llarg dels temps a formar part del nostre imaginari, que possibilita la convivència. Avui us proposo 2 paraules molt familiars, desert per una part i verger per l'altra. El mot desert apareix en el lloc com el lloc del poble jueu en el seu camí cap a la terra promesa, i també com una realitat amenaçadora dels profetes. El mateix precursor del Messies, Sant Joan Baptista, viu al desert i Jesucrist se retira per fer penitència. També quan preparem el Nadal apareix aquest terme diverses vegades com una invitació temporal a la solitud, al despreniment, a la mortificació i a 1000 actituds diferents que es permeten adequar el nostre interior al seguiment de la vida de Jesús, des del naixement seu fins a la mort. El desert és un lloc despoblat, solitari, inhabitat, un territori arenós o pedregós que per falta gairebé total de pluja no hi ha vegetació o és molt minsa. Amb aquestes característiques, la descripció ens suggereix escassetat, solitud i mort. El contraposem a l'altra paraula del binomi, el verger, que és un hort amb varietat de flors i arbres fruiters, amb aigua abundant per donar vida als vegetals, animals i al ser humà. En la nostra vida s'entremesclen totes dues realitats que hem d'aprofitar per a créixer i madurar les conseqüències de la nostra proximitat amb Crist. Parlem del desert com un moment de l'Advent. Parlem del verger com l'alegria del Nadal. En la tradició cristiana, el naixement no és mai una simple celebració retrospectiva. No es tracta de glorificar o plorar un passat. En la successió dels fets, el cristià, la comunitat en general, s'adona de les constants de Déu i del ser humà. El punt de sortida, el camí, el desert, l'entrada en la llibertat de la terra que li ha estat promesa, són una estructura de vida per a tot creient. Aquí hi ha un misteri de salvació vàlid per a totes i cadascuna de les generacions. Recordeu el que va dir el Salm 95. Tant de bo que avui escolteu la seva veu. No enduriu els cors com a Berivà, com el dia de Massà en el desert. No es queda més, només en un lament per la falta de forces. Es nota la confiança que tothom ha de tindre en el Senyor. Us convido a aprofitar tot el temps que Déu ens dona per a la nostra edificació personal i per a posar-nos al servei dels nostres germans. Amb el meu afecte i benedicció, el vostre bisbe Salvador.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 10 minuts per sobre de la una. Comencem el migdia de COPE Lleida, ja saps, amb aquesta darrera hora que t'hem explicat. El PSC i Junts a l'Ajuntament de Lleida han arribat a un acord total per l'aprovació dels pressupostos divendres vinent, que és quan ja ha convocat el ple on s'ha d'aprovar els pressupostos d'aquest proper any 2024. En parlarem segurament a la tertúlia de dimarts vinent i tindrem desenvolupats tots els punts que composen aquest acord. Nosaltres ara el que fem és una pausa ràpida perquè ja està aquí la Mari Carmen Salvador i amb ella parlarem de temes de Nadal, que és que ja hi som a sobre, que és dia 15, eh? Segueix lluint el sol a la ciutat de Lleida, farà fred aquests dies, sobretot les mínimes, però veurem si el fred que toca o potser no tant. Fem una pausa ràpida i amb ella, amb la Mari Carmen, parlarem de coses de Nadal.
Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabes quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
COPE Lleida.
I un divendres més està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ben acompanyada per una persona que jo, entre d'altres coses, quan veig el Jordi, d'una manera o altra penso en Nadal.
Sí. A més, jo puc dir que ja fa anys que sóc en aquesta casa, que ell és una mica de la casa, també, eh?
Sí,
és com de la casa, el Jordi.
Jordi Curcó, què tal? Bon dia.
Gràcies, és com retorn a casa, sí.
A més, el Jordi, explico això perquè no li sabrà greu tampoc, el Jordi m'escolta. Fins escolte,
sí.
I em va enviant anotacions
cada matí,
i correccions i cosetes,
però
molt útils. No ho dic perquè a vegades parles de tants temes que no domines tots i dius, escolta, Ricard, avui has dit això, però no és exactament així, és allà. Ah, perfecte,
perfecte.
No? Tenim pendent. Perquè fa molts mesos que
l'antic convent de Santa Clara,
sí,
ho tenim que fer.
Tenim pendent una entrevista per parlar de tota la història.
És una altra història de Lleida, convent.
Però avui, Mari Carmen, parlem de pessebres.
Ens apropem a les festes de Nadal i, per tant, els pessebres cobren protagonisme i, per tant, l'agrupació lerdenca de pessebristes, pues, com cada any ha convocat, aquest any ja el 89è concurs de pessebres. I s'organitzen també diverses activitats per viure la Nativitat del Senyor, el millor possible, i després també el concurs infantil i juvenil, que ha arribat ja a la 48a edició. I per parlar de tot això, que és el que toca, que són els pessebres, que és el Nadal, ens acompanya Jordi Curcó i Pueyo, president de l'agrupació ilerdenca de pessebristes. Bon dia, Jordi.
Bon dia a tots.
Gràcies per acompanyar-nos.
I a totes.
Quan parlem de pessebres, de què estem parlant?
Bé, estem parlant de moltes coses, però la més important és que es tracta d'una representació artística i plàstica, una manera de donar a entendre i de, d'alguna manera, expressar el naixement de Jesús, que podríem dir que és com una mena d'imatge, no? Una imatge que, com diu, val més que sent paraules, però que en aquest cas es fa mitjançant aquest art pessebrista, que és una aportació nostra, molt nostra, de casa nostra, a la cultura popular, a la cultura tradicional, a la fe, i que actualment jo penso que tindria que ser, i és, patrimoni de tots. Però sobretot és això, no? La representació artística i plàstica del misteri de l'encarnació. I si algú ens pertoca parlar d'això i fer entendre què és el pessebre, doncs som nosaltres els pessebristes.
El peu del Romeu serà de nou la casa dels pessebres en aquest Nadal 2023?
Oh, i tant! Ja saps que per l'estiu, el juliol, és la casa dels fanalers de Sant Jaume, que és l'altra tradició que ens pertoca, no? Però al desembre, per Nadal, és la casa dels pessebres. I demà, dissabte, a les 7 de la tarda tindrem la inauguració de les exposicions de diorames i pessebres i també mostra de figures que tenim al peu del Romeu. La major part d'ells és una mostra permanent, però hi haurà també enguany moltes novetats. Tindrem a lo que és la capella un magnífic pessebre realitzat pel pessebrista Jesús Sinza, fet en cartró, cartolina, paper, pintat a mà. És un magnífic pessebre que té tres pisos, una cosa molt original que ha combinat tradició, podríem dir que fins i tot romanticisme i modernitat, perquè al capdamunt del pessebre fins i tot hi ha un trenet, que és una garxina, un copet d'ull, sí. a la modernitat, no? A la vida actual, compaginant el que és la tradició i el que explica el pessebre, no? des del concepte tradicional, però també des de l'adaptació als temps moderns. I tindrem també un pessebre que recorde fet pel mestre pessebrista Josep Maria Ramon de Tàrrega, que no se'l va donar ja fa uns anys, l'hem restaurat, és una adoració dels Reis magnífica, ell va morir ara fa 5 anys i el recordarem amb aquest diorama, i també hem recuperat dos diorames d'un mestre pessebrista, Josep Maria Sala, que va morir també fa un any i mig, el fill ens ha cedit dos diorames que els hem restaurat, els tindrem allí. I també els 4 o 5 diorames, encara no sabem, que ens aportaran els concursants, el del grup de diorames, que els portaran la tarda del divendres. I tenim un altre també diorama molt maco que ens ha regalat el Ton Martí, pessebrista de Sant Feliu, que des de fa un parell d'anys té tots els seus diorames magnífics. És un dels grans pessebristes de Catalunya al Santuari de Sant Ramon, dels Mercedaris. Nosaltres vam fer unes gestions perquè pogués acollir el santuari tota la seva obra pessebrista amb el padre Millán, saps que estava a Lleida i feia un gran pessebre, Joaquim Millán. I ell, amb agraïment, s'ha fet un diorama petitet, té 92 anys, sí. O sigui que ha estat és un magnífic regal d'un pessebrista ja gran que en agraïment ens ha ofert als pessebristes lleidatans aquest diorama. A la primera planta tenim el magnífic conjunt de 44 diorames de la vida de Jesús, des de l'Anunciació fins a la Crucifixió i la Resurrecció, passant per totes les escenes de la nativitat i de la infància de Jesús, de l'Emili Tordera i de la Marta Pérez. Per cert, l'Emili Tordera el tenim també bastant malaltó. A la segona planta tenim el conjunt de diorames de la Paulina Meyer dels anys 60, que és una autèntica meravella, són espectaculars, tot i que són diorames molt petits, podríem dir en miniatura. Hi ha allí una gran col·lecció també de pessebres i de figures de pessebre. I a la darrera planta, la tercera, tenim el gran llegat també de la Joaquina Barrufet, la Quimeta, la viuda del Mau, sí. Que va fer uns magnífics diorames entre els anys 60 i 80, els tenim tots allí, el llegat de la Magdalena Ibars, les terracotes d'aquesta gran, que fou una gran escultora del naixement de Jesús, amb aquestes terracotes, i els pessebres especials, podríem dir, molt originals, del mestre pessebrista Josep Figueres, que col·loca el pessebre on menys t'ho sembla, des d'un ordinador fins a un comptador.
Totes aquestes coses s'han de visitar, bé. I els valents que pugin fins a la tercera planta.
Sí, bueno, però com que
vinguin els valents
a
pujar les escales fins a la tercera
pots
planta.
Pots anar descansant planta en planta, no es fa pesat.
Bé, tots els anys el pregó de Nadal a la paeria marca l'inici oficial del cicle de Nadal. Enguany també, quin dia?
Enguany també. Hem tingut que adaptar les dates per una sèrie de circumstàncies i enguany serà molt justet a Nadal. Serà el dissabte 23, a les 7 de la tarda, amb el pregó que ens farà l'alcalde Félix Larrosa. És costum que l'agrupació, cada vegada que hi ha canvi d'alcalde, convidi l'alcalde que hagi sortit elegit a fer el pregó, i més quan el pregó es fa al Saló de Plens del Palau de la Paeria, conjuntament organitzat per l'Ajuntament. O sigui que crec que serà un magnífic pregó, i en aquest acte actuarà també, sempre ho fem així, hi ha una part musical, actuarà la Coral Jalom, que celebra el 50è aniversari, i estrenarem una Nadala, sempre ho fem,
com sí, com
cada Nadala, cada any una Nadala nova, no? Enguany és una Nadala molt significativa, es titula Convit de l'Àngel, que l'any 2008 va escriure l'escriptor Josep Vallverdú, i ho feia amb motiu del centenari.
100 anys.
I ha estat musicada per un músic jove d'Artesa de Segre, Bernat Girbet, professor de l'Orfeó, a l'Escola de Música de l'Orfeó, director de diverses corals, i crec que ens ha fet una magnífica Nadala. Jo crec que serà un acte pues, molt maco, i més amb aquesta també significació. Pensem que enguany nosaltres complem el 60 aniversari. I a més celebrem el 800 anys del primer Nadal, perdó, del primer pessebre.
Primer pessebre que
el va
fer.
Dir, representant el Nadal que va fer Sant Francesc,
d'Assís,
el nostre patró, l'any 1223 a la cova de Greccio a Itàlia. Són bastantes commemoracions que tenim que celebrar pues, des de la potenciació i des del carinyo, l'entusiasme i el que nosaltres
per tant,
tenim
això que
per la manifestació
de dir,
del pessebre.
Són els reptes que tenen. Això són els seus reptes, no? Continuar.
Sí, la nostra entitat va néixer per promoure, per conservar i promoure el pessebrisme. I amb això estem. Per això la nostra seu s'ha convertit en la Casa del Pessebre i totes aquestes activitats que realitzem durant aquests dies, les exposicions, els concursos de pessebres, el concurs infantil i juvenil, l'exposició que hi haurà a la Biblioteca Pública en tots els pessebres a partir de la setmana que ve, a partir del dimarts, hi haurà tots els pessebres exposats dels infants que aportin el seu pessebre al concurs. Abans has parlat de l'edició del 98 concurs, és una passada, no? Bé, perdó, 89, l'any que ve farem
el 90. Que és 89.
He passat 10. Però 89-90 vol dir que l'any que ve farem la 90 edició. Jo no sé si hi ha algun concurs a Lleida que tingui tantes edicions.
Bueno, però jo tinc una pregunta. L'agrupació ha complert 60 anys de vida i el concurs de pessebres arriba ja a la 89 edició.
A la 89 edició.
Com s'explica?
Pues per això. Ara anava a explicar precisament això, no? Allò que diu, me gusta esta pregunta.
Me gusta esta pregunta, val.
Pues precisament perquè la nostra entitat va néixer l'any 63. Però va agafar el relleu de tots aquells lleidatans que havien promogut el pessebrisme a la nostra ciutat i el concurs de pessebres, que va néixer a l'any 32, de la mà de la Federació de Joves Cristians de Catalunya. Entre ells el beat Francesc Castelló, que en el Nadal d'aquell any del 32 van fer un pessebre públic, perquè la gent no l'anés a veure, al vestíbul del Palau Episcopal, ubicat aleshores al carrer La Tallada, el que era l'antic casal o l'antic palau del marquès de la casa dels Tallada, no? A l'any següent van realitzar, ja van convocar el primer concurs de pessebres, fins a l'any 36. Després va haver el parèntesis de la guerra i a l'any 40 van retomar una altra vegada aquestes edicions, els Joves d'Acció Catòlica, posteriorment també des de la Delegació de Turisme i altres entitats, fins que l'any 63, tota aquella gent, entre altres l'Enric Castells, el Llorenç Domingo, el Josep Barahona, tota aquesta gent tan vinculada també a la història d'aquesta casa, pues van promoure la constitució de l'agrupació de pessebristes, encapçalats per un capellà que aleshores era, podríem dir, el nostre mossèn Cinto de la ciutat de Lleida, perquè era un home que s'estimava Catalunya, s'estimava Lleida, s'estimava l'Església, aquestes tradicions, que era mossèn Jaume Bertran, que va ser d'alguna manera el que va aglutinar tota aquesta gent per crear la nostra entitat i que es fes càrrec d'aquestes dues, podríem dir, tradicions religioses populars. El pessebre per Nadal i els fanalets per Sant Jaume.
Quins són els actes més destacats d'aquest cicle de Nadal d'aquest any?
Bueno, jo destacaria la inauguració del proper dissabte de la mostra de diorames i pessebres, l'obertura del cicle que ja n'han parlat, després la jornada de germanor que tindrem aquest diumenge, amb la missa a la catedral a les 12 presidida pel senyor bisbe, la benedicció dels Jesusets, tot seguit, i la inauguració d'una exposició de diorames també a la catedral de la mestra pessebrista Maria Vidal. I després la cloenda del cicle, el 14 de gener, que celebrarem, com és costum aquests anys, a la Seu Vella. I res més que dir que, això sí, que
visiten el peu del Romeu.
Visiten el peu del Romeu, tots els pessebres que hi ha per la ciutat de Lleida, i sobretot també que s'apuntin al concurs de pessebres. De quina manera podeu anar a l'oficina de turisme a fer la vostra inscripció o també a la pàgina, mitjançant la pàgina web pessebristeslleida.com o el correu electrònic pessebristeslleida@gmail.com.
I són a temps encara, no? Molt bé, doncs moltíssimes gràcies al senyor Jordi Curcó, president de l'agrupació ilerdenca de pessebristes. I els desitgem un Nadal en pau i ple de pessebres. Una abraçada per tothom.
Gràcies a vosaltres. I bon Nadal també, i amb molts pessebres.
Gràcies, Jordi, evidentment, sí, bon Nadal. I espera, Mari Carmen Salvador, no marxis, perquè hem de parlar d'un aniversari, 200 anys, ni més ni menys.
Efectivament, 200 anys de la fundadora del Col·legi Cor de Maria de Lleida, precisament jo en sóc exalumna, i per tant hem de dir que hi haurà una clausura molt important d'aquest 200, del bicentenari ja, del seu naixement. El bisbe Monsenyor Salvador Jiménez Valls clausurarà la celebració amb una eucaristia, aquest bicentenari del naixement de la mare lleidatana Esperanza González Puig, fundadora de la Congregació de Missioneres Esclaves de l'Immaculat Cor de Maria. La missa tindrà lloc a la Casa Mare de Lleida, a l'Avinguda Catalunya, a la capella de la Casa Mare, que és a l'Avinguda de Catalunya, número 14. Serà el dilluns 18 de desembre, a les 11 del matí. I des d'aquí, doncs, convidem a tothom, molt especialment conviden les religioses, els professors, exalumnes, famílies, col·laboradors i tantíssimes persones, tants lleidatans, que han estat i estan en contacte amb l'obra de la Madre Esperanza, una lleidatana de soc arrel.
No, escolta, dos segles, 200 anys...
I 100 anys del seu naixement.
S'ha de celebrar
tot. I va néixer a la Paeria de Lleida.
Ah, caram.
Perquè el seu pare era ugier de la Paeria de Lleida, no sé si es diu així correcte, i tenia allí vivenda, va néixer allí, i després van comprar aquesta casa tan enorme, que és allí on hi ha el convent ara i on hi ha la capella, i llavors sí, se van passar a viure allí, ella i el seu germà, el canónigo González, que era el seu germà, que té un carrer dedicat al costat del col·legi, i allí doncs va continuar ella creixent i allí va començar la seva obra.
Molt bé.
Però és lleidatana de soc arrel.
Doncs això passarà dilluns, a les...
Dilluns dia 18 a les 11 del matí, a la capella del col·legi Cor de Maria, a la plaça Catalunya 14.
Molt bé. Mari Carmen Salvador, bon cap de setmana.
Igualment per tothom. Gràcies, gràcies i bon Nadal a tothom.
I tant, gràcies. I fem una pausa ràpida perquè hem de començar a parlar també de les activitats del cap de setmana a l'Espai Groc.
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es reencontrarme con mi madre cuando vuelvo a casa.
Y pues nada, cantamos villancicos y pasamos un muy buen rato en familia.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
La familia, porque quiere decir que seguimos juntos, que va aumentando, que nos seguimos queriendo. Y un puntito de melancolía porque forma parte de la Navidad. Pensar, recordar y añorar a los que ya no están. Estar todos juntos y seguir queriéndonos y recordar a aquellos a los que quisimos tanto y que ya no están.
En La Linterna de COPE, Ángel Expósito comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Vinga, que ja ens acostarem a les 2 de la tarda i ho farem amb l'Espai Groc, la tertúlia de cada divendres, la que ens obre el cap de setmana i la que ens explica, doncs, totes les propostes que ara, poc a poc, i aquestes properes setmanes, aquestes properes dates, s'aniran fonent amb programació nadalenca, amb activitats de Nadal. Però vaja, que t'ho explicarem aquí, els divendres, a l'Espai Groc. Com sempre, ben acompanyats. Mira, avui des de casa ens acompanya l'Antònia Capdevila, que és la directora de la Biblioteca Pública de Lleida. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, bon
Hola, què tal? Molt bon dia.
Com estàs?
Bueno, amb la veu molt presa, però bueno, bé, bé.
Bueno, però mira, si et passés això al juny, que pot passar, sí que dius, a veure què passa aquí. Que et passi el desembre és normal, eh?
Sí. La veritat és que hem tingut molts casos a la biblioteca, bueno, hi ha tot arreu i, bueno, ja està. La veritat, tampoc no estic malament, és el que passa que tinc la veu molt presa, però per lo demés estic bé.
Però bueno, ja ho veieu, l'Antònia aquí, els divendres, ni que sigui des de casa. Gràcies, Antònia. I també està amb nosaltres des dels estudis, però la directora del CaixaForum, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
La Maribel com aguanta, amb la veu bé.
Sí, de moment, de moment.
I des de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Roser Gort. Roser, què tal? Bon dia.
Molt bon divendres.
Mira, veus, la Roser també. Jo no et pensis, que també tinc aquella coseta, però bueno... Aquí estem. Saps què passa? Que jo tinc una mala costum. Vaig aguantant, i em poso malalt divendres, quan ja he acabat de treballar, no abans, em faig fotre, tot el cap de setmana i el dilluns torno a treballar.
És molt típic,
això. Sol passar.
Sí, és quan el cos se relaxa i tornem-hi.
Però que desgraciats que som.
Sí,
no agafem ni una baixa per descansar una mica.
Sí, però si és que ara tenim el cap de setmana per poder descansar, recuperar...
I perfecte. Escolta, que la salut ja sabeu que és molt important.
No tens aquell neguit de la feina.
Escolta, ara que dic que la salut és molt important, divendres vinent no us lliureu perquè és el dia de la loteria, però la loteria acaba a la una, per tant, us toque, i a veure si estem carregats de salut, les coses com siguin.
Això.
Maribel Tost, l'altre dia em van enviar un selfie de l'entrada dels teus miralls.
Ai, que bé, que bé.
Una persona, un amic,
sí.
Diu, mira on estic.
Sí, a l'exposició Miralls, dins i fora de la realitat del CaixaForum.
M'ho va enviar amb dos vessants. La primera, mira on estic, perquè sé que el divendres en parleu amb la Maribel, i la segona, sé que tu no hi has anat.
Ui.
M'ho va dir a mi,
Això està molt bé.
I no hi he anat encara, ja ho sabeu. Sí. A veure, sí que és veritat que tenim fins a l'1 d'abril aquesta vegada.
Sí.
Però no ens esperem el darrer dia,
Sí. Tenim fins a l'1 d'abril i també tenim la possibilitat, doncs, de gaudir de les visites guiades que oferim, doncs, cada dissabte a les 6 de la tarda. Fins ara no oferíem divendres i dissabtes, però tenint present que l'exposició la tindrem fins a l'1 d'abril, hem considerat, doncs, de focalitzar-les totes al dissabte a les 6 de la tarda, totes aquelles visites adreçades, doncs, al públic general. Són visites que tenen una hora de durada aproximadament i que estan conduïdes per una persona de l'equip educatiu de CaixaForum Lleida, i que és una oportunitat important per conèixer, doncs, en profunditat, doncs, aquesta magnífica exposició que val a dir que és una de les més visitades de la història de CaixaForum Lleida. Durant els matins estem atenent molts grups escolars i això es transforma, doncs, en molt públic familiar, doncs, de cara al cap de setmana. Sense anar més lluny, i si em permeteu, doncs, dissabte passat més de 400 persones ens van visitar.
Déu-n'hi-do.
Sí, és una xifra important.
Amb un dia o amb el cap de setmana?
No, amb un dia. Amb
400 persones.
Molt bé, Maribel, enhorabona. Sí.
Gràcies, gràcies.
Ja sabeu que l'exposició de miralls és... anava a dir, és tàctil. Que ara ens
molt
que
participativa.
Que es pot tocar, vaja. Sí, que és que quan diem és tàctil, la gent es pensarà que està ple de pantalletes. No, que es pot tocar.
Sí. És molt participativa, molt experimental. És un exercici molt dinàmic per endinsar-nos, doncs, en aquest món, doncs, dels miralls, veure quanta física hi ha en els miralls, quanta matemàtica hi ha en els miralls i quant d'importants són en la nostra vida quotidiana. Per visitar l'exposició no és necessari cap coneixement científic previ.
Efectivament.
Al contrari. És a partir, doncs, de la visita que vas descobrint de la importància, doncs, que tenen els miralls en la nostra vida quotidiana, com deia amb anterioritat.
I anem a parlar també de les activitats i els tallers que hi ha paral·lels i que també gaudirem aquests dies. La setmana vinent ja m'avançaràs coses de Nadal, perquè suposo que tindreu programació especial cada any.
Tindrem una programació de Nadal molt, molt potent, que també tindrà, doncs, una mirada específica doncs, als miralls, clar, però també doncs, tindrà una mirada específica a tots aquells elements de la taula periòdica de la mà d'un gran científic i divulgador com és el Marc Boada. Però si em permets, la setmana que
veu tenir...
l'hem tingut en diverses ocasions.
Mm. La darrera vegada que va venir vaig tenir oportunitat de parlar amb ell i és una persona...
bellíssima.
Brillant, eh?
Mm-hmm.
Com a divulgadora, com a comunicador i divulgador.
Sí, sí, té una gran experiència doncs, en el camp científic i és un gran comunicador, té unes grans habilitats comunicatives i el tindrem doncs, durant tot aquest Nadal, des del 27 de desembre fins al 4 de gener, amb una magnífica mostra dedicada doncs, als elements de la taula periòdica. Mm-hmm.
Maribel, al CaixaForum, activitat avui.
Avui
a les 6 de la tarda, divendres.
A les 6 de la tarda,
eh?
Sí, sí. Estrenem una nova línia de programació, estrenem els tallers doncs, d'il·lustració científica, que val a dir que durant aquesta setmana els hem ofert pel públic escolar amb gran èxit, i aquesta tarda, a les 6 de la tarda, oferim doncs, un taller d'il·lustració científica dedicat a les aus pel públic adult. És un taller que té una durada de 2 hores i de la mà doncs, de Roc Oliver, que és llicenciat en Belles Arts i format en el camp de la paleontologia, descobrirem fil per randa tota l'anatomia doncs, de les aus, que presenten les aus, i aprendrem doncs, a dibuixar-les, a interpretar-les amb l'ús doncs, del grafit i l'aquarela. És una activitat que, com deia, té una durada de 2 hores. És un taller doncs, que té l'aforament limitat a 20 persones. Mm-hmm. Per tant, si hi ha algun radioient que està interessat en participar-hi, jo sí que li recomanaria que s'afanyés a entrar a dins de la nostra pàgina web i adquirir la última o les dues últimes entrades doncs, que queden, perquè realment és un taller doncs, que ha tingut doncs, molt èxit. De fet, demà aquest taller l'oferim en format familiar a les 6 de la tarda, en format per a nens i nenes amb les seves famílies de 8 anys en endavant, i ja fa dies que ja està esgotat
aquest. Per tant, caixaforum.org/Lleida, i si esteu passant per Blondelara, doncs passeu, però si no, per la web, que és fàcil i ràpida. Que a més ja us dirà si en queden o no en queden. Que,
sí, sí.
Que això, mentre parlem...
Insisteixo, queden molt poques entrades pel taller d'aquesta tarda. No cal cap mena de coneixement artístic ni científic. I bé, és una activitat molt interessant, uh-huh, que forma part doncs, d'aquesta nova línia programativa de CaixaForum Lleida dedicada doncs, a la il·lustració científica.
Ja que s'ha anomenat activitats familiars, el diumenge al migdia teniu la darrera projecció infantil, eh?
Sí, sí, correcte. El diumenge, concretament doncs, a les 12 del migdia, tindrem la darrera projecció dedicada doncs, al cicle Petits Cinèfils, concretament a les grans heroïnes. I projectarem doncs, la pel·lícula Les aventures animades de la Bruna, la Kènia i altres nenes intrèpides. No? Es tracta doncs, d'una projecció en la qual doncs, estarà formada doncs, per 6 curts i que el protagonista doncs, principal seran les nenes valentes, les nenes curioses, les nenes que no s'acoquinen per res i que són unes grans lluitadores. No? I un important no, d'aquest cicle de cinema és que prèviament, a les 12 en punt, una persona de l'equip educatiu de CaixaForum Lleida presenta doncs, la pel·lícula, enumera doncs, aquelles claus, aquelles pistes per poder doncs, gaudir-la doncs, més profundament, uh-huh, i a l'acabar doncs, es du a terme doncs, un diàleg, un col·loqui molt animat entre doncs, l'educadora i el públic assistent. No? És l'objectiu doncs, d'aquest cicle de cinema és d'alguna manera doncs, obrir noves mirades i també, com no, doncs, endinsar doncs, als més petits de la família amb aquell llenguatge tan interessant com pot ser doncs, el llenguatge cinematogràfic.
Doncs això també ho teniu a la web, caixaforum.org/Lleida. I després ja saltem al dilluns, on hi ha ens ofereu un concert. I espectacle, o espectacle i concert.
Més aviat un espectacle, una art escènica molt, molt important, molt interessant. Iniciem de nou el cicle Grans Mestres del Teatre, que ja n'havíem tingut l'oportunitat de parlar-ne en aquest programa, que és un cicle que intenta apropar al públic obres clàssiques recitades per actors prestigiosos, no? Es tracta d'una col·laboració que Fundació La Caixa du a terme amb el Teatre Fortuny de Reus i que, com deia, l'objectiu màxim és apropar textos teatrals de la literatura dramàtica universal a través de les millors veus intèrprets d'aquest país, no? I comencem aquest dilluns a les 6 de la tarda amb un gran artista que és en Joan Carreras, el qual ens portarà l'obra de Titus Andrònic de Shakespeare, que va ser escrita l'any 1593 i que va ser estrenada l'any 1594. Ens porta l'obra Titus Andrònic a l'escenari de Caixa Fòrum Lleida. I veurem violència, poder, crueltat, dolor. Seran tots aquests elements els que s'apropiaran de l'escenari de Caixa Fòrum Lleida per evidenciar la incomprensible tendència de l'home a voler convertir-se en una verdadera bèstia. I bé, ho farem amb una escenografia molt mínima, perquè la paraula és aquí quan té el valor, clar, el pes molt important, una paraula que serà interpretada i que serà emesa per Joan Carreras.
Molt bé. Gràcies, Maribel.
A vosaltres.
COPE Lleida.
Vinga, que seguim avançant. Ens acostem cada cop més a les 2 de la tarda. A veure, espera, deixa'm xequejar. Antònia, segueixes bé?
Sí, sí.
Que és bé, eh? Vaig a parlar amb la Roser, eh?
Molt bé.
T'has perdut un detallet de Nadal, que tens reservat aquí a la ràdio.
Perfecte, a veure si l'agafo la setmana que
això,
ve.
Això, o sigui, la setmana vinent, si no te la tensaré jo,
Vale.
Roser Gord, Auditori Municipal Enric Granados.
Doncs sí.
Com es presenten, com es presenten, sí, les festes? Estem a dia 15, però...
Sí, estem a dia 15 i d'aquí fins que s'acabi el mes i l'any anem amb moltíssimes propostes, estem plens de música a l'auditori, com sempre, i més en aquestes dates, i de tot tipus de música, també.
Concretament, per fer-ho de manera cronològica, demà dissabte, a les 8 del vespre, la ponent Big Band, que és un concert que està inclòs dins del cicle de Jazz Tardor.
Exactament. Servia, de fet, aquest concert servia per cloure aquest Jazz Tardor, que ja han celebrat els 30 anys, ho hem de recordar perquè és una data importantíssima, tota la tasca que s'està fent al món del jazz, i com Lleida reconeguda dins del món del jazz gràcies a aquest festival. I demà tenim la sort, tindrem d'escoltar una formació molt jove, una formació, podem dir, que és molt recent, perquè es va formar l'estiu del 22, per tant, s'acaba de formar pràcticament, i són joves intèrprets amants del jazz de Lleida que reuneixen per tocar, per mostrar tot un repertori ampli de jazz, i per també, el seu objectiu, a banda de tocar, és dedicar-se també a la recerca i a la divulgació del que estan fent, del que estan investigant. El seu primer gran projecte està enfocat per l'any vinent, ja l'estan treballant, i és perquè l'any vinent es celebren el 50 aniversari de la mort de Duke Ellington. Per tant, l'any 2024, l'any 2024, el seu projecte és estudiar i investigar la figura de Duke Ellington i donar i difondre tota la seva música. Per tant, part d'aquesta proposta la podrem escoltar demà. Per què us aconsello venir? Perquè és una formació de Big Band, amb la sonorització és boníssima, i a part, la sala 1, com sona una Big Band, joves intèrprets, jazz, tanquem el festival Jazz Tardor, per tant, tots són arguments, que per això que ho enfatitzo, que vingueu demà també a recolzar aquests joves intèrprets que s'han format fa tan poc i que necessiten també la demostració que el públic de Lleida està amb ells.
Molt bé, us dono la web, recordeu, auditorienricgranados.cat, allí us aneu a la zona de programació i des d'allí podeu comprar les entrades. Això és demà dissabte a les 8 del vespre. L'Auditori Municipal Enric Granados, que ja sabeu que està integrat, ni que sigui a l'extrem de l'eix comercial, i que ara amb dates de Nadal o hi podeu anar fent un passeig i arribeu a l'auditori, o després de sortir de l'auditori, doncs mira, us feu un passeig per l'eix comercial, o sigui que o anar i tornar, les coses com siguin. Molt bé, això demà dissabte, però diumenge a les 7 de la tarda, amb entrades exaurides, per tant, ho expliquem, aquí, però ja no hi ets a temps.
Aquí ja no hi ha oportunitat, vull dir, ja fa dies que s'han anat exaurint les entrades, perquè és un projecte de la banda municipal, liderada, com sempre, per Amadeu Urrea, el seu director titular, que en aquest cas ens ofereix Cabaret el Musical. Per tant, ja és molt atractiu. Clar. Només sents parlar de Cabaret el Musical, ja estàs com a molt més atent, no?
Clar.
I en aquest cas ens oferiran amb Paula Costa, soprano, Elisabet del Moral, contralt, Francesc Rodorera, Meilán, tenor, i la direcció i coordinació escènica de l'Aula Municipal de Teatre, amb els intèrprets la Catalina Tallaferro, Anna Nicoara, Marc Miquel Díaz, i tot, com sempre insisteixo, liderat la direcció musical per Amadeu Urrea, no? El que volen fer i el que veurem és com es converteix la Sala Simfònica de l'Auditori amb el Kit Kat Club. I veurem algunes de les cançons més emblemàtiques del musical. Tot això amb una posada escena magnífica, llums, etc., com ja ens tenen ara habituats la banda. Per tant, serà tot un espectacle, tot un musical el que veurem diumenge a les 7.
Roser, explica'm, et pregunto una cosa. Què és ser amic de la temporada?
Ser amic de la temporada vol dir tindre un descompte que normalment sempre és el 10% amb l'entrada, i per fer-se amic de la temporada només cal entrar a la pàgina, a la web de la temporada Lleida, i registrar-se com a amic de la temporada.
O sigui, no costa diners.
No costa diners. No. És registrar-se, ficar un correu electrònic, una contrasenya, i llavors ja a partir d'aquí tu ja t'inscrius com a amic de la temporada. I quan vulguis comprar una entrada te demanaran: ets amic de la temporada, i hauràs de ficar el codi que tens com a amic de la temporada. Punt.
Ho dic perquè si entreu a l'auditoriEnricGranados.cat i aneu a la zona de programació, ara estava mirant, estan exaurides les entrades, evidentment, però clar, sí que m'hi havia fixat, però no havia parat mai atenció. Teniu dues columnes, una que inclou el preu de l'entrada i l'altra el preu, si ets amics de la temporada, on ja ve aquest 10%, que alguna vegada és una mica més d'un 10%. Per exemple, el concert de demà dissabte, a les 8 del vespre, és una mica més, l'han arrodonit, deu ser un 11 o un 12%.
Perquè de vegades, com que els decimals també, arriba un moment que veus tants decimals, també s'acaba arrodonint.
Per tant, només és registrar-se i ja està.
Sí, i també val a dir, Ricard, perquè de vegades tenim correus, gent que truque, no em va bé, no us... Ata aquí i això ho resoldrem, vull dir, no per això no deixareu de tindre el descompte.
Si veieu que igual, clar, si
veieu,
ja,
o si veieu que en línia no la podeu comprar amb descompte i tal, passeu per les taquilles, tant de l'escorxador com de l'auditori com de la llotja. Però si no, també, moltes vegades el que passa és que heu donat un correu antic amb el que us vau inscriure fa temps, no recordeu el correu, poseu el correu nou i evidentment no us arriba el codi, perquè no és el correu. Per tant, són coses d'aquestes que es poden solventar. Vull dir que...
Bueno, això és molt fàcil d'arreglar, Roser. És a dir, fes-lo anar més sovint.
Just.
Ja està. Oh, clar, és que si resulta que ens vam donar d'alta fa 5 anys i no l'havíem tornat a fer anar, doncs no. Fem-lo anar normalment. Home, no et dir... Bueno, és igual, anava a dir cada setmana. Això cadascú tria la periodicitat. Però, escolta, una vegada al mes no fa mal,
No gens.
Fem anar el codi i apa. No, és que estava mirant. És que el preu de l'entrada per demà, que està exaurit, per diumenge, és... Vaja, o sigui, és que és... extremadament baix. O sigui, ja no val allò de... És que clar, anar a l'auditori és car. No. De veritat que no. Està exaurit, el del diumenge. Escolta, ho recordarem la setmana vinent, divendres, dia de la loteria, que estareu aquí, però aquell mateix divendres, a les 8 del vespre, ja ens vas dir tu que és un d'aquells concerts marcadíssims al calendari.
Absolutament. Jo diria que és un dels més esperats de la temporada, un dels més desitjats. També perquè, a més, és un concert que vam haver de postergar perquè, si recordem, els que ens escolten segur que tenen molt bona memòria, l'any 21, el desembre del 21, estava previst i programat un concert ja amb l'Escolania de Montserrat i la Gran Chapelle, la gran orquestra barroca. Tot estava preparat, ho teníem fins a la bandera, estava pleníssim, i què va passar? Un dia abans ens avisen que un dels escolanets havia contret el coronavirus. Per tant,
caram,
no es podien moure de l'Escolania. I llavors vam haver de...
A més, assagen junts...
Correcte.
Si un dona positiu, tremola.
Evidentment. Per tant, van haver d'anul·lar el concert. Ells, la Gran Chapelle va tocar, i llavors és que els hi vam dir a tots els assistents que es van tornar els diners, evidentment, els que no volguessin, però els que van venir per escoltar la Gran Chapelle, que va ser fantàstic també, els hi vam dir que nosaltres programaríem de nou el concert només amb l'Escolania quan l'Escolania tingués un calendari, perquè l'Escolania treballa 2 anys vista, també t'ho he de dir, és tremendo.
Bueno, han tardat 2 anys, perquè estàs parlant del desembre del 2021.
Correcte.
I estem al desembre
Correcte,
del 23.
Correcte, perquè a més tenen el calendari tan ple i només toquen... Per exemple, només ens oferien els divendres entre setmana, perquè després també hi ha assages, les misses, etc. Tot s'ha anat fent perquè fos fins ara. Per això que la gent està com a molt amatent, estava molt expectant i hi ha moltes ganes d'escoltar-los. Encara hi ha alguna entrada, per això ho anunciem ara.
Ho tinc aquí al davant.
Encara n'hi ha alguna.
Encara n'hi ha alguna. Encara hi ha grupets d'entrades, o sigui que si aneu 2, 4 en bec també, un grupet de 6... grupets de 2, n'hi ha uns quants, per tant, aneu a auditorienricgranados.cat i compreu les entrades. Això és la divendres de la setmana vinent.
Sí, divendres 22 a les 8 del vespre. Val a dir també que el director de l'Escolania és Llorenç Castelló actualment i que els escolanets són uns 50 escolanets ja actualment a l'Escolania i estan de 9 a 14 anys, que són aquests els que vindran. No creiem, si no hi ha cap canvi, que vinguin els nous escolans que s'han afegit, que són més grans, d'acord? Per permetre també el descans d'alguns dels altres escolans. En principi, la formació seria la formació tradicional de l'Escolania dels nens de 9 a 14.
Molt bé. Doncs gràcies, Roser.
Sí, nosaltres com a ajuntament...
Ricard, abans de passar a la Maria Antònia, deixa'm un momentet de dir que ahir vam inaugurar una petita mostra.
Sí, que m'ho vas dir, és veritat.
Sí, sí, ahir la tarda a les 6 inauguràvem a l'auditori, al hall de l'auditori, una petita mostra d'art, una petita exposició, que es titula Música, noves escultures de Miguel Ángel González. Miguel Ángel González és un escultor argentí, que viu i resideix a Lleida des de l'any 91, que segur que molts de vosaltres el coneixereu perquè tenia el seu taller al final del carrer La Palma, o a l'inici del carrer La Palma, depenent per on l'agafeu el carrer La Palma, d'acord? Tenia el seu taller allí, i treballa normalment sempre amb ferro, d'acord? Ha fet tota una sèrie, les seves, té 83 anys, segueix esculpint, i les seves darreres obres versen sobre el món de la música. Per això les exposem al hall de l'auditori. I el que ha format són al hall hi ha 14 peces que conformen una orquestra. Hi ha el cor, els vents, les cordes, el director, hi ha Beethoven i un parell de ballarines. Llavors tot s'ha conformat d'una manera perquè mostren com és l'orquestra. I una de les peces grans, està fora a la plaça, que no té a veure amb el món de la música, és el Pensador, que està fora a la plaça col·locada en un racó que es veu molt des del carrer Pi Maragall, que està mirant al públic, i la veritat que fa moltíssima patxoca. Ara mateix, a la plaça, hi ha el regal lluminós a la nit, a partir del... I després també trobem el Pensador, i la veritat que val la pena passejar, com deies tu, venir a comprar l'entrada, venir als concerts, però també veureu una mostra del que fa aquest escultor, del que ahir es va inaugurar, i estarà fins al 4 de febrer, la mostra.
Molt bé. Doncs mira, els que aneu ja als espectacles d'aquest cap de setmana ja ho podreu gaudir, eh?
Exactament.
Gràcies, Roser.
A vosaltres.
Cope Lleida.
Doncs Antònia Capdevila, directora de la Biblioteca Pública de Lleida. He vist a la vostra plana web que ja no m'ho has apuntat, ja no m'ho has avançat, perquè suposo que hi haurà una avalanxa, que obriu nous grups de lectura a partir del gener.
Sí, hem obert aquesta setmana passada, el dilluns, vam obrir les inscripcions, encara queden algunes places, hem obert 6 nous grups de lectura.
Però ja us hi caben, tants grups de lectura.
Sí. Bueno, ara en aquest moment en tenim 19.
Caram.
O sigui que, 19, bueno, perquè 19, és una activitat que...
Antònia,
19 grups de lectura.
Més o menys, de mitja. Què estem parlant? De 8, 9, 10 persones per cada grup o més?
No, 20 persones.
Ah, 20 persones.
20 persones per cada grup, sí.
Estem parlant de 360 persones apuntades als grups de lectura de la biblioteca.
Sí, sí, no? I és el que dic sempre, hi ha els grups de lectura de la biblioteca, hi ha grups de lectura de
llibreries,
hi ha grups de lectura d'entitats, vull dir que és una activitat que, bueno, que té molt èxit, que la gent agrada molt, i, bueno, i nosaltres des de la biblioteca és una de les activitats que potenciem més perquè ens encaixa molt bé amb la nostra filosofia.
Clar. Però veus com al final la gent, per molt que... potser els més joves encara no, som socials, és a dir, llegir ho pots fer, i de fet tota la vida s'ha fet, una persona sola a casa, però al final jo crec que l'èxit dels grups de lectura és que és poc intrusiu, perquè us reuniu un cop al mes, però et reuneixes amb persones, i amb persones amb qui tens que parlar, o sigui, amb qui tens tema de parlar perquè us heu llegit del mateix llibre.
Bueno, i a part que sobretot que és una activitat participativa, que no és una activitat que tu vagis a escoltar una conferència o escoltar un concert o veure una obra de teatre. És una activitat en la qual tu formes part de l'activitat a la mesura que tu vols. Hi ha persones que participen molt, hi ha persones que participen poc. I a més, si algo queda clar quan inicies un grup de lectura és que totes les opinions són les millors opinions. Mm-hmm. No hi ha una visió vàlida o no vàlida de la interpretació que tu has fet de la lectura. Clar. Totes les lectures són correctes i, per tant, totes les opinions tenen la mateixa validesa. I escoltant el que diuen els companys, normalment et fa reflexionar sobre aspectes de l'obra que tu no havies vist i que de sobte te n'adones, no?, de que hi havia una lectura en un altre nivell o en un altre estrat que potser tu se't va passar per alt, o algun tipus de detall o d'interpretació, que bueno, és molt enriquidor. La veritat és que és una activitat que la gent la gaudeix molt, i el que dius tu, i a més és una vegada al mes. Nosaltres proporcionem els llibres des de la biblioteca, vull dir que
no
hi ha totes
res.
Les facilitats.
biblioteca.lleida.gencat.cat, aquí teniu tota la informació, biblioteca.lleida.gencat.cat, i si no, us passeu per la biblioteca pública i us apunteu.
Bueno, podem fer la inscripció directa en línia, i només hi ha un grup tancat, els altres 5 encara segueixen en places disponibles.
Molt bé, Antònia, dilluns, seguiu amb la tertúlia dels 10.
Exacte, fem la darrera lectura tertúlia literària dels 10. Aquesta vegada tenim a la mestra i filòloga Montse Vendrell, que ha escrit un llibre que ha tingut molt èxit aquest any, que és Sabó de casa, que és un llibre sobre una història d'una família d'Almenar. I bueno, ens semblava molt interessant escoltar-la, tant per parlar del llibre com de les seves pròpies lectures. Uh-huh. La tindrem el dilluns a les 6 de la tarda i, com sempre, coordinada per Anna Sáez. I, a més, aquesta activitat en aquest moment és la única que seguim registrant i guardant al canal YouTube, perquè d'alguna forma considerem que és un contingut de col·lecció local o d'informació local, que pensem que com a biblioteca podem contribuir a que dintre d'uns anys una persona que busca una informació sobre aquest escriptor o sobre aquestes lectures tindrà l'oportunitat de veure'ls i escoltar-los.
Clar. I aprofitant que encara teniu en marxa, de fet està fins el dia abans de Reis, l'exposició d'autores i autors africans, dimarts a les 6 de la tarda teniu una lectura dramatitzada de textos literaris d'escriptors africans.
Que jo, a més, us la recomano molt perquè serà una lectura molt dinàmica al claustre mateix, al mig de l'exposició. Ja tenim 6 intèrprets que llegiran diferents textos en diferents idiomes, tot coordinat per la dramaturga Núria Casado, i bueno, jo crec que serà una forma d'apropar-nos a la literatura molt, molt, molt fàcil, i que segur que sortirem amb moltes ganes d'agafar aquells llibres per a llegir-los.
Molt bé. Estava mirant ara els grups de lectura, n'hi ha un que és molt maco, eh? Llibres de llibres. O sigui, suposo que llegim llibres que tracten de llibres.
A més, aquest el coordinaré jo, Joel.
És veritat.
Com que no tinc feina, bueno, vaig decidir que tenia ganes de posar-me... Al final, com a directora, acabes pràcticament només gestionant papers, gestionant coses. Llavors, bueno, tenia ganes de tornar a recuperar el contacte.
Molt
I
bé.
Ha quedat aquest llibre, aquest grup de lectura, que és Llibres de Llibres, que és un grup de lectura en el qual llegirem llibres que tracten, doncs, de llibreries, de biblioteques, de lectors, de bibliobusos. Bueno, és tota una selecció que parlarem sobretot d'això, de llibres en els quals el protagonista principal és els llibres.
Molt bé. N'hi ha 5 més, però jo només us publicito aquest. Llibres de llibres, ho coordina l'Antònia Capdevila. Us trobareu el quart dilluns de cada mes a les 6 de la tarda i podeu conèixer l'Antònia Capdevila, que igual l'has escoltat cada divendres aquí, doncs mira, un cop al mes us podeu trobar amb l'Antònia, amb aquest grup de lectura, Llibres de Llibres.
Jo, Ricard, si no et sap greu, m'agradaria també publicitar la resta.
Ja ho sé.
Jo, a última hora, soc una nouvinguda, i el de Cuinant entre Llibres, que és
aquest,
un grup que ja tenim des de fa molts anys.
Sí, sí.
Tindrem un entre generacions que està coordinat per professores de la Universitat de Lleida dins d'un projecte que hi ha sobre l'envelliment, que crec que serà molt interessant. Hi ha també el de l'armari a la prestatgeria, són llibres al voltant de tota la temàtica LGTBI. Periodisme literari, que és molt interessant també. Ja no és novel·la, estem parlant d'assaig i a més de diferents mirades. I un altre també molt interessant, que és de literatura llatinoamericana, que ens dona a conèixer escriptors actuals de Llatinoamèrica.
Que aquest el coordina l'Esther Riba.
Esther Riba, exactament.
Que la conec, que també és una apassionada de la lectura.
Exacte, sí, sí. No, vull dir, tots en general, intentem això, fer grups de lectura generalistes, de novel·la en general, i després aquests més especialitzats.
Molt bé. Doncs apa, que ja us hem posat deures, ens plantem a les dues, com sempre, que tingueu bon cap de setmana, Maribel Tost, Roser Gord i Antònia Capdevila, gràcies per estar amb nosaltres, cuideu-vos sobretot, una abraçada.
Gràcies.
Gràcies.
Gràcies igualment.
I jo sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues, com et deia, escolta, que portes del cap de setmana, aprofita'l, viu-lo al màxim, vigila refredats, grips i Covid i aquestes històries, però viu-lo, que costa molt d'arribar i després passa rapidíssim. La setmana que ve ja és la de la loteria i l'altra ja és Nadal. Dilluns hi tornem, això sí, a les 12:20 des de Lleida. Fins llavors, ara t'acaba d'explicar l'actualitat la Pilar García Muñiz.